Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Mirin, fa mesos que Begoña Gómez és al centre de l'huracà per, suposadament, i segons un grup d'extrema dreta que es fa dir sindicat, ser partícip de tràfic d'influències i corrupció al sector privat, entre d'altres, per aconseguir rescatar amb diner públic una empresa com era Europa. Pel que fa al cas judicial, encara segueix en marxa arran de la instrucció del jutge Juan Carlos Peinado, tot i que la UCO, de la Guàrdia Civil, no en trobi cap prova del delicte. Però fora de la qüestió judicial en queda la qüestió política. Fa anys que el Partit Popular ha de tapar les seves pròpies vergonyes pel que fa a casos de corrupció. I tot i que els casos socialistes tampoc es queden petits al seu costat, els de la bancada dreta del Congrés han estat bastant més sorollosos i amb certa olor a claveguera. Però mai un suposat cas havia estat usat de forma tan descarada per carregar-se un adversari polític, ni l'adversari polític l'havia usat tant per fer-ne ús partidista. Recapitulem. Salta el cas Begoña Gómez, de qui gairebé no en coneixem ni el nom, i la oposició, acompanyada d'un tipus de premsa molt estranya, en fa bombo i plateret. Si Begoña Gómez és corrupta, el president també deu ser un corrupte, pensen. Tot plegat basat, recordem, en informacions parcials i errònies que inclús parlen d'una tal Begoña Gómez que res hi té a veure amb tot plegat. Informacions que haguessin inspirat el sempre admirat Francisco Ibáñez. Degut a això, el president del govern decideix prendre 5 dies de reflexió, però finalment no deixa la presidència, tot i que aquest rebombori entra de ple en la campanya de les catalanes, durant les quals també, a més, fa una entrevista per una cadena pública per explicar-se. I per acabar-ho d'adobar, durant l'aquelarre de Vista Alegre, el president argentí torna a acusar de corrupció Begoña Gómez, creant un conflicte diplomàtic entre els dos països. Un cas que, a petició del mateix Partit Popular, avui arribarà al Congrés, de la mà del propi president per donar-ne explicacions, i que podria posar punt i final, no al cas judicial, sinó al seu ús partidista. Per cert, porto gairebé minut i mig, gairebé 2 minuts, parlant d'aquest cas. Han escoltat allò de la dona del president? No, oi? Doncs aprenguem-ne tots una miqueta. Són les 8 i 2 minuts, repassem els principals titulars d'aquest dimecres 22 de maig.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Júlia Julbe, bon dia.
Bon dia, Joan.
Com dèiem, Pedro Sánchez donarà explicacions sobre els negocis de Begoña Gómez aquest matí des del Congrés dels Diputats.
Sí, el president del govern espanyol compareix a les 9 d'aquest matí enmig de la crisi diplomàtica amb l'Argentina per les declaracions del president Javier Milei. També parlarà sobre Palestina i, de fet, podria anunciar una data sobre el reconeixement d'aquest territori.
I sobre el que sí ja hi ha data és perquè es constitueixi el Parlament de Catalunya.
Sí, serà el dia 10 de juny, l'endemà de les eleccions europees, la presidència de la Cambra Catalana, de fet, pot ser una moneda de canvi del Partit Socialista per aconseguir suports de cara a la investidura de Salvador Illa.
I un altre nom propi un dia com avui és el de García Castellón, que té previst interrogar a la dirigent d'Esquerra Republicana, Marta Molina, pel cas de Tsunami Democràtic.
Els altres 8 investigats en aquesta peça, com la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, podrien declarar més endavant. No obstant, el magistrat ha denegat aquest dimarts el darrer intent d'ajornament fet per 5 dels investigats. A les 9 d'aquest matí hi ha diverses concentracions a les portes de la Ciutat de la Justícia en suport a Marta Molina.
Tot plegat amb la mirada posada a l'amnistia, que s'espera que s'aprovi definitivament al Congrés dels Diputats el proper dijous 30 de maig.
Entrarà en vigor l'endemà divendres. Si no hi ha canvis, la nova norma quedarà aprovada i els jutges tindran 2 mesos per aplicar l'amnistia en aquells casos relacionats amb el procés independentista.
En plana esportiva, Xavi Toscano, molt bon dia.
Bon dia.
D'aquí a una setmana, Joan Laporta prendrà una decisió definitiva sobre la continuïtat o no de Xavi a la banqueta del Barça.
Sempre que un cop acabi la Lliga, l'últim partit, recordem, es juga diumenge, reunirà tota la cúpula esportiva amb el tècnic Xavi Hernández. Serà dilluns o dimarts de la setmana que ve, en el transcurs d'aquesta reunió és quan es prendrà la decisió definitiva sobre el futur del tècnic de Terrassa.
I en bàsquet, el Baxi Manresa perd el segon partit de quarts de final de la Lliga ACB.
63-86 contra l'Unicaja de Màlaga, que posa punt final al somni Manresa pel títol ACB. Com en el primer partit, el Baxi ha dominat a l'inici, però després no ha pogut resistir l'ofensiva de l'Unicaja. Tot i la derrota, l'equip del Baix es tanca una temporada del nivell.
Judit Vallès, molt bon dia.
Bon dia.
Què ens expliques avui a la Cara B?
Avui a la Cara B explicarem la nova actualització de Google Maps, que començarà a oferir-nos noves funcions amb intel·ligència artificial. Després parlarem d'un coet que ha estat dissenyat per estudiants de la UPC i que anirà a la lliga universitària més prestigiosa del món, als Estats Units. I acabarem escoltant Talking Heads i el nou disc tribut que han tret per commemorar els 50 anys de la banda.
De seguida us ho expliquem tot plegat, abans però 5 minuts que passen de les 8 del matí, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, i a aquesta hora que saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb un cel força ennuvolat a les comarques del litoral. Ara fa una estona ha plogut el que seria doncs, la part més baixa de la ciutat de Barcelona cap a la zona del port, també ha plogut una mica cap a les Terres de l'Ebre, i ara tots aquests núvols, aquestes precipitacions, estan davant de la costa del Maresme, costa de Girona, però descarregant davant del mar, per tant, no ens afectaran. Per tant, parlarem d'un matí variable, un matí amb clarianes, un matí amb més núvols, ara primeres hores cap a la costa, però a partir de migdia, altra vegada, tornaran a créixer més nuvolades a les comarques del nord de Barcelona, comarques de Girona, Pirineu i Prepirineu, on aquesta tarda tornarem a tenir un dia més ruixats i tempestes, localment amb intensitat, localment també amb pedra i amb calamarsa. Per tant, doncs, compte, perquè algunes rieres, rierols, poden baixar amb bastanta aigua també aquesta tarda, i això, en aquest sentit, és bona notícia, perquè tot això va parar directament als embassaments. Per altra banda, temperatures, doncs, han pujat les mínimes, especialment a la costa. Ara mateix tenim, per exemple, doncs, 19 graus a Girona, 20 graus hi ha a Lleida i 17 graus a Barcelona. A Tarragona la temperatura és de 20 graus. També, per tant, a la costa i alguns punts de l'interior, temperatures més altes que les d'ahir, tot i que al centre del dia les màximes es quedaran entre els 22 i els 26 graus. Temperatures normals per l'època de l'any i sense cap més important respecte a les d'ahir. La previsió per demà ens torna a indicar un matí variable i una tarda altra vegada amb ruixats i tempestes a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, comarques de Girona i del nord de Barcelona. Aquesta situació ens acompanyarà ben bé fins al proper divendres.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. És per això que anem cap al RAC. Carla Buigas, molt bon dia.
Bon dia. Està allà un carril a la Ronda de Dalt de Barcelona per una avaria a l'altura de Vallcarca. S'acumulen 9 quilòmetres de retenció en sentit Llobregat. També un accident a Taià, la C32, al Maresme, provocat 2 quilòmetres de lentitud cap a Mataró per la presència de vehicles al voral. Pel que fa a la resta de la xarxa bàsica metropolitana i a les retencions habituals, d'hora punta la B23 del Papiol a Sant Feliu, també el tram d'Esplugues cap a Barcelona, a la 2 complicacions des de Pallejà fins a Cornellà, i a la C31 retenció a Viladecans, com també el tram de Badalona tot cap a la capital catalana. A la C58 lentitud als punts habituals de Montcada i de Sant Quirze, també Ripollet cap al nord, i a la P7 són 4 quilòmetres de Cerdanyola a Barberà cap al nord i 4 des de Santa Perpètua en sentit Tarragona. A la ronda litoral, a banda d'aquesta incidència, s'acumulen 6 quilòmetres des de Sant Adrià. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Bon dia.
Ui, tot bé?
Home, que em fas gràcia.
Ja,
fora
ja,
del
ja.
Micro em fas gràcia.
Sempre, eh?
I en el micro, de vegades, també.
També. Fora del micro sempre.
Sí.
I el micro, a vegades.
Dimecres.
Està bé.
Dimecres, com qui no vol la cosa.
Mira, veus que bé.
Vell mig de la setmana. Tertúlia esportiva.
Ui, avui.
Avui, avui. Amb el retorn de Quico Passarisses,
sí,
que ja està lliure de les seves obligacions com a entrenador i ve aquí a rajar-li tot.
Sí, sí, sí.
Contents, contents.
Ja veurem.
Coses a comentar.
Mentrestant, però va, a qui li donem el bon dia avui?
Mira, una bona notícia per als cules. Després parlarem de les dolentes o de com continua el culebrot. Però d'entrada, bon dia, Alexia.
Hola, culers. És un dia molt especial per mi. M'agradaria dir-vos que moltíssimes gràcies per tot el recolzament durant totes aquestes 12 temporades. Dir-vos que en seran dues més. Faré 14 temporades al primer equip del club de la meva vida i espero que vinguin moltíssims títols més, molt espectacle, bons partits, i agrair-vos un cop més. Ens veiem dissabte. Força, força.
Doncs ara sí, ja es pot dir que és oficial. El Barça va anunciar ahir aquest acord de renovació molt esperat de Alexia Putellas, la doble pilotador que acabava contracte aquest mes de juny, continuarà vestida de blaugrana com a mínim fins al 2026, la jugadora millor, molt lletana.
Millor ella que no la competència. Siri.
Ai, Joan, veus? Aquesta és una de les ocasions que no em fas gràcia. De 30 anys ha firmat per dues temporades, més una opcional, tancat així amb la seva firma unes negociacions que han durat mesos i que en algun moment doncs, semblaven en via morta la voluntat de la jugadora de continuar al club on ha fet història. Ha pesat molt en la seva decisió final, sembla ser. Molt bones notícies per al Barça. Jo crec que continua aquest vincle, Alexia, Barça, Futbol Club Barcelona. El primer equip del Barça des de que tenia 18 anys, l'Alexia, ara fa 12 temporades, i encarna el creixement d'un equip que ha passat de ser doncs, un mer participant de la Lliga Espanyola a guanyar-la sistemàticament per convertir-se en un dels grans dominadors també del futbol europeu. Amb la de dissabte, recordem que dissabte és la final de la Champions, el Barça haurà participat en la seva cinquena final en 6 anys. De moment n'ha guanyat dues, doncs ha perdut la tercera, amb l'Alexia ja renovada. Bones notícies.
Qui necessitarà vitamines aquest matí?
Clar, no tot poden ser alegries a la vida, ai, Joan, no. I tenim encara més novetats del sainet culer del Barça en masculí. Ara ens ho explicava una mica Toscano.
Sí, sí.
La important reunió entre Joan Laporta i Xavi Hernández en què s'ha de decidir la continuïtat o no del tècnic, ja se sap quan serà, a principis de la setmana que ve, o bé dilluns o bé dimarts, però en qualsevol cas, un cop passat el partit de Lliga de diumenge i amb la Lliga ja acabada.
Això és el darrer, eh?
És el darrer, tot i que no val per res, no, perquè no, està no. Tot absolutament decidit.
A mi aquestes
no...
coses de la Lliga... Del bueno, final de la Lliga, vull dir.
A veure, clar, com és matemàtic, pot ser. No ha passat molt. És la tercera vegada que passa en la història que s'arriba a la darrera jornada sense amb tot decidit.
Exacte.
Doncs bé, la reunió no serà bilateral, aquesta és la novetat. Esperàvem un careo, un cara a cara a la porta a Xavi, sinó que es reunirà tota la comissió esportiva amb Xavi. Qui tindrà un paper molt important en aquesta trobada serà el director esportiu del club, Deco, que farà... Faig una pausa dramàtica.
No, es faran abraçades farà... i Deco defensarà Xavi a capa i espasa.
Es porten molt bé.
Estic segur.
Que farà, Deco farà balanç de la temporada amb els pros i els contres, també disseccionarà la plantilla i farà la seva proposta d'altes i baixes de cara a la temporada vinent. Per part de Xavi també assistirà a la reunió una part del seu staff, entre ells el seu germà i segon entrenador, el meravellós i mai ben ponderat, el bo dels dos Hernández, l'Òscar. Era seu nombre a una tablet pegado. A partir d'aquesta reunió es prendrà una decisió que, sigui la que sigui, haurà de ser validada posteriorment per la Junta Directiva Blaugrana. No pensis que d'allà sortiran amb les coses clares, no? Després la Junta, mare, aquests senyors que no se saben tan gairebé de res, però estan allà...
Es fa llarga la cosa, eh?
Doncs han de dir si els hi agrada la solució o no. Per tant, el cap de setmana, Joan Laporta no viatjarà a Sevilla a veure l'últim partit de Lliga del primer equip del Barça. El president només farà un sol viatge i serà a Bilbao per acompanyar el femení a la final de la Lliga de Campions. Bé, és un culebrot que anem coneixent.
Cansa ja, eh?
Bueno... Pues
va portar des de mitjans de temporada gairebé.
Perquè és dimecres i això succeirà dilluns o dimarts, després lo de la Junta, en fi, no sé.
En fi.
Ja anirem sabent.
A qui no li arrencarà el cotxe avui?
Ojo, canviem de tema radicalment. Cuidao, que la cosa es pot posar una mica complicada. Parlem de coronavirus. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona va detectar la setmana passada els dos primers casos de Covid causada per la nova variant que es diu Flirt.
Sí,
no és l'aspirant a la banqueta del Barça, és una nova...
Té nom de jugador danès, eh?
Bueno, clar, és que un dels aspirants es diu així, Hansi Flirt, que té una capacitat de contagi superior a les variants anteriors i va camí de convertir-se en dominant a escala global. Però l'experiència dels Estats Units, on Flirt circula des de fa 3 mesos, més o menys, indica que la nova variant difícilment causarà un gran augment de casos greus i hospitalitzacions. També a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona s'han començat a detectar casos d'aquesta variant Flirt, així com en aigües residuals del Besòs, Igualada i Lleida. Diuen els experts que aquesta variant s'estendrà i tendirà a substituir les actuals, però és aviat per saber quin impacte tindrà en contagis i hospitalitzacions, tot i que als Estats Units no ha estat significatiu. Per tant, al tanto, perquè arriba, ens podem contagiar, sembla ser que és molt contagiosa.
El tanto en flirt, eh?
Però no és, sí, però no és especialment, no és més dura, només que és més contagiosa, pot extendre's amb més facilitat.
Flirt en desuelto.
Sí. I més gent, perquè saps, Joan, avui és l'aniversari de Xavi Aguilar.
Sí, senyor.
Xavi Aguilar, nostre estimat coordinador, moltes felicitats. Perdona, des d'aquí en antena.
I és el sant?
Sí.
Avui és Santa Julve.
Avui és Santa Julve?
Avui és Santa Julve.
Ai, sí. Déu-n'hi-do. No ho sabia, això.
Te felicitats, Julve.
Gràcies.
Molt bé, jo també m'ho neixo.
Gràcies.
Diu que ha portat coca.
Ah, sí?
De pa de pessic.
I on està? Perquè no hem vist res a dalt encara. Està segrestada, com les notes de premsa? De...
Sí. Està embargada.
Està embargada.
Ja baixareu demà, ja.
Bueno, jo em referia, en aquest cas, felicitats, Júlia, a l'aniversari de Xavi Aguilar, que ahir ja, en comunió amb la resta de cumpleanyeros, ja va portar pastes i tal. Però crec que ell ho ha celebrat por todo lo alto aquesta nit.
Ahí.
De fet... tinc la conversa que hem tingut aquí a l'arribada a la ràdio. Crec que, sí, avui ha vingut empalmada, el Xavi Aguilar, per la cara que feia. Una celebració increïble haurà estat, perquè...
Te'l guanyes tant, Rafa.
Home, i tant. I, bueno, aquest és el moment en què Xavi Aguilar arribava avui a la ràdio.
En aquestes hores no estàs vergonyent de venir en aquestes hores? Sí. Que has begut? Sí. Que has fumat? Sí.
La caravana, l'informatiu.
Minut i mig que ha passat un quart de nou del matí. Comencem aquest informatiu explicant-vos que ja hi ha un nou robatori de coure. Ara, Ferrocarrils de la Generalitat. L'incident ha afectat durant una estona la circulació de trens a Olesa de Montserrat. Júlia.
Sí, el robatori s'ha produït de matinada i ha obligat a suprimir el tren R50 de les 6 amb destinació Plaça Espanya entre Manresa i Olesa de Montserrat. També afectacions al tren R5 amb la mateixa destinació entre Manresa, Baixador i Monistrol. Fa prop d'una hora que el servei ja s'ha pogut normalitzar.
Un matí en el que també estem pendents del Congrés dels Diputats, on a partir de les 9 ha de compareixer Pedro Sánchez per donar explicacions sobre els negocis de la seva parella, Begoña Gómez, a petició del Partit Popular.
Sí, tot plegat enmig de la crisi diplomàtica amb l'Argentina pels atacs del president Javier Milei contra Begoña Gómez i també contra el mateix president espanyol. Per tant, es preveu que aquesta qüestió també s'abordi aquest matí, una sessió en què també es parlarà de Palestina i la possible data en què Espanya té previst reconèixer aquest territori.
I és que el xoc diplomàtic entre Espanya i l'Argentina, lluny de rebaixar-se, puja de nivell. El president argentí, Javier Milei, no ha baixat el to i ha tornat a insistir que no demanarà disculpes per titllar de corrupta Begoña Gómez. En tot cas, assegura que l'agredit va ser ell.
I per tot plegat, el ministre d'Exteriors del govern espanyol, José Manuel Álvarez, ha anunciat aquest dimarts la retirada de l'ambaixadora a Buenos Aires.
S'anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. La embajadora se quedará definitivamente en Madrid. Argentina continuará sin embajadora. Y finalmente, y para quien lo quiera entender, la colaboración siempre es más poderosa que la confrontación.
I a tot plegat, la Guàrdia Civil no troba indicis de delicte de tràfic d'influències en l'actuació de Begoña Gómez.
Sí, segons llegim El País, la policia conclou que Begoña Gómez no va influir en el milionari rescat d'Air Europa ara fa 4 anys, ni tampoc en els contractes de Red.es de l'empresa Innova Next. Gómez tampoc ha rebut subvencions públiques, contràriament al que va publicar The Objective i que va servir de base perquè Manos Límpies presentés una denúncia als jutjats.
I d'altra banda, ja hi ha data perquè es constitueixi el Parlament de Catalunya. Serà el dia 10 de juny, l'endemà de les eleccions europees. En joc hi ha qui ocuparà la presidència de la cambra, un càrrec que el PSC pot fer servir com a moneda de canvi per aconseguir suport per la investidura de Salvador Illa. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. L'últim dia legal que hi havia per constituir el Parlament era el 10 de juny i el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, ha escollit convocar el ple justament aquest dia, l'últim hàbil per fer-ho, perquè la sessió no interferís en la campanya de les eleccions europees. En joc hi ha sobretot qui ocupa la presidència de la cambra. El PSC pensa que li correspondria per haver guanyat les eleccions perquè està a favor que els alts càrrecs del Parlament siguin correlatius amb les majories que hi ha a la cambra. Ho ha dit el guanyador de les eleccions, Salvador Illa, en una entrevista a RAC1.
Ha de ser representatiu, hem de parlar amb els diferents grups, hem de veure com ho organitzem, però el meu punt de vista és que ha de ser representatiu de la pluralitat de la cambra, és a dir, no ha de ser instrumentalitzada per cap grup polític, i també ha de ser representativa dels diferents pesos que té cada grup polític, no?
Illa només podria aconseguir que la presidència fos del PSC si els independentistes no ho bloquegessin, o en cas de bloquejar-ho, que el Partit Popular li cedís els seus vots a favor. Això, però, faria que els socialistes perdessin un actiu valuós per convèncer Esquerra o Junts perquè facilitessin la investidura d'un president del PSC, a menys que hi hagués un gir de 180 graus i s'optés per escollir un altre president del Parlament i d'un altre partit al cap de res.
Gràcies, Judit. Mentrestant, el candidat de Comuns Sumar a les eleccions europees, Jaume Asens, s'ha mostrat convençut que arribaran a una entesa amb el PSC per formar govern i investir Salvador Illa. Ho ha dit així.
Catalunya, com si fos un parc temàtic, pensat com només pels turistes, que vol sembla, senyor Illa, convertir Catalunya en una colònia per turistes, i nosaltres, evidentment, estem en un altre lloc, però estem convençuts de que arribarem a un acord. Nosaltres anirem a les negociacions quan aquestes comencin amb la voluntat de posar les nostres propostes sobre la taula i amb la convicció de que aconseguirem que el Partit Socialista es mogui de les seves posicions com ho ha fet en el passat.
Admet així el distanciament entre programes, però ha assegurat que també n'hi havia les propostes de les dues formacions en les negociacions per formar govern a Madrid i que van poder solucionar-se.
I encara sobre les eleccions del passat 12 de maig, la Junta Electoral Provincial de Barcelona ha desestimat el recurs que va presentar Junts per repetir el vot exterior en detectar-hi irregularitats.
La formació de Carles Puigdemont va considerar que hi havia diferència entre el vot exterior emès i l'escrutat a causa de la destrucció de les paperetes. La Junta Electoral ho ha desmentit i afirma que el vot no va ser destruït i que està custodiat pels Mossos d'Esquadra. L'àrbitre electoral assenyala també que la diferència entre els vots emesos i els escrutats es deu als vots que no poden ser donats com a vàlids. La Junta Electoral Provincial també ha desestimat un altre recurs de Junts, manifestant el seu malestar perquè durant el recompte del vot exterior els apoderats havien estat retinguts. L'àrbitre electoral insisteix que els apoderats van poder moure's amb la llibertat que permetia la zona d'escrutini.
I el jutge Manuel García Castellón té previst interrogar avui a la dirigent d'Esquerra Republicana, Marta Molina, pel cas de Tsunami Democràtic. Els altres investigats queden pendents.
Sí, els altres 8 en aquesta peça han demanat fer-ho des de l'estranger o ajornar-ho fins que s'aprovi l'amnistia. És el cas de la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, que podria declarar, per tant, més endavant.
I és que les defenses de Josep Lluís Alai, Xavier Vendrell, Oleguer Serra i Josep Campmajor havien presentat recursos perquè les declaracions fossin suspeses.
Tot i que García Castellón no els ha rebutjat, encara ha fet una maniobra que els deixa igualment sense efecte. El jutge ha decidit donar un termini de 2 dies a les parts perquè es pronunciïn sobre els recursos quan la declaració és avui mateix. Així, quan es resolgui, ja s'hauran fet aquestes declaracions. I argumenta que, com que els recursos no tenen efectes suspensius, manté l'agenda sense canvis. Recordem, això sí, que s'ha decidit endarrerir, ho dèiem ara, la declaració de Marta Rovira, però també la d'Oriol Soler, perquè els seus advocats tenen un altre assenyalament judicial anterior que coincideix amb aquesta data.
Tot plegat quan falta una setmana perquè l'amnistia s'aprovi definitivament al Congrés dels Diputats. Serà dijous 30 de maig i entrarà en vigor l'endemà divendres.
Si no hi ha canvis, el Congrés aprovarà la llei amb la mateixa majoria que ja va aprovar la norma el passat 14 de març. Això són els 178 vots a favor del PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNB, Podem, BNG i el diputat José Luis Ábalos. Un cop aprovada, l'amnistia queda en mans dels jutges, que disposaran de 2 mesos per aplicar-la en tots els casos relacionats amb el procés independentista. En aquest sentit, s'esperen recursos al Tribunal Constitucional per part del PP i també qüestions prejudicials per part de representants de la judicatura.
8 i 23 minuts. No deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies. Vinga, més temes sobre la taula, perquè el proper 9 de juny es celebren les europees i els partits han començat a presentar les seves campanyes. Junts ho ha fet aquest dimarts sota el lema Lliures per Europa. La llista de Toni Comín busca, doncs, reivindicar-se com l'única netament catalana i capaç de defensar la veu de Catalunya a la Unió Europea.
Sí, en roda de premsa, el director de l'oficina europarlamentària de Junts, Alex Sarri, ha afirmat que la campanya s'ha dissenyat amb l'objectiu que representi la continuïtat de la lluita feta per Carles Puigdemont des de l'exili.
La idea és que aquest equip està pensat per continuar la feina que estava fent el president Puigdemont d'internacionalitzar la causa de Catalunya, el nostre dret a l'autodeterminació, la denúncia de la repressió i la defensa dels interessos de Catalunya davant d'Europa i del món.
Així, Junts dividirà els actes de campanya entre Brussel·les, altres països europeus i també la Catalunya Nord.
Per cercar el sociòleg Salvador Cardús o els actors Joan Lluís Botzo i Lloll Bertran formen part de la llista de suplents de Junts Més Lliures per Europa per als comicis al Parlament Europeu.
Acompanyaran el cap de llista i actual eurodiputat Toni Comín al costat d'altres noms com el de la degana del Consell del Col·legi d'Infermeres i Infermers de Catalunya, Núria Cuixart, l'expert en polítiques ambientals Pep Puig, l'escriptor ibisenc i exeurodiputat per Esquerra Bernat Joan o l'editora Isabel Martí. La llista també inclou l'exmonjo de Montserrat, filòsof i escriptor Jordi Vila Abadal, la periodista Soledad Balaguer o l'exregidora de Barcelona, Francesca Masguret.
I d'altra banda, Diana Riba fa una crida a la mobilització a les eleccions perquè no hi hagi una majoria d'extrema dreta a Europa. La cap de llista d'Ara Repúbliques ha avisat que és un moment difícil quan les forces conservadores i ultres busquen guanyar i treure rèdit.
Unes declaracions que han tingut lloc a la roda de premsa de presentació d'un manifest on Esquerra, Bildu, BNG i Més han sumat el suport de 7 formacions més d'arreu de l'Estat.
Quan tots van a votar, l'extrema dreta és molt petita. Per tant, des d'aquí també fer una crida a mobilitzar-nos, a omplir les urnes, perquè no hi hagi una majoria, repeteixo, d'extrema dreta, de dreta extrema o de no tan extrema dreta.
La coalició s'ha refermat a la defensa dels drets socials i laborals amb un model de societat solidari, feminista, obert, ecologista i democràtic.
Pel que fa a la candidatura de Comuns Sumar, liderada per Jaume Asens, basarà la campanya del 9J en el lema Per la pau, pel planeta, pel futur, un missatge amb el qual volen convertir Europa en líder mundial en transició ecològica.
Les eleccions del proper 9 de juny van d'això, de guanyar més patrimoni comú per la gent, més pulmons verds, per convertir Europa en líder mundial de la transició ecològica. En aquestes eleccions està en joc precisament això, l'Europa que es preocupa de la salut de les persones, dels ciutadans europeus.
El candidat de Comuns Sumar també ha fet una crida a la mobilització per aturar l'extrema dreta.
Per cert, que mentre que la sala penal del Tribunal Suprem ha declarat la competència de l'Audiència Nacional per jutjar Gonzalo Boye, advocat de Carles Puigdemont, per blanqueig de capitals i falsedat documental en la causa contra el traficant Sito Miñanco i 45 persones més per tràfic de drogues, tot plegat per la introducció a Espanya de gairebé 4 tones de cocaïna i l'entramat creat per ocultar els beneficis obtinguts.
Sí, el Suprem rebutja el recurs de cassació que va presentar Boye contra la decisió de l'Audiència Nacional i de la seva sala d'apel·lació. L'advocat demanava que s'estimés l'excepció de cosa jutjada i que l'Audiència Nacional declinés la seva jurisdicció en favor dels jutjats d'instrucció de Madrid.
I el Congrés dels Diputats ha descartat aquest dimarts la presa en consideració d'una proposició de llei del PSOE per prohibir i castigar el proxenitisme. La iniciativa, que ha rebut 122 vots a favor, 184 en contra i 36 abstencions, ha escenificat la divisió que genera aquest assumpte entre els socis d'investidura de Pedro Sánchez, començant per Sumar.
També els partits independentistes i sobiranistes s'han pronunciat unànimament en contra en considerar que no s'ha escoltat les dones que es dediquen a la prostitució. El PP, que l'anterior legislatura va avalar una proposició similar, finalment s'ha desmarcat entre crítiques pel context electoral en què s'ha debatut aquesta iniciativa.
I encara us expliquem que els cossos dels 3 catalans morts a l'atemptat terrorista a l'Afganistan de divendres passat han sortit ja del país i està previst que arribin avui a Espanya.
El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, explicava aquest dimarts que el procés per repatriar-los ha estat molt llarg.
Siempre una repatriación de cuerpos tiene todo un desarrollo administrativo que es complejo, porque requiere unos sellados especiales del ataúd, porque necesita una documentación especial de viaje, pero esperamos que de manera inminente esos cuerpos puedan salir.
I pel que fa a la turista que es troba ingressada en un hospital a conseqüència d'aquest atac, Alvarez ha detallat que la seva situació de salut ha empitjorat, de manera que no es procedirà al seu retorn immediat. Des del govern espanyol prometen que la delegació diplomàtica especial enviada per Espanya a Kabul es mantindrà fins que surtin del país tots els turistes afectats per aquest atemptat reivindicat per Estat Islàmic.
Mentrestant, a Sabadell, aquest migdia es farà un minut de silenci per la mort del fotògraf i guia de viatges Toni Espades, assassinat a Etiòpia aquest dilluns mentre col·laborava en l'elaboració d'un programa de la televisió xilena.
Era conegut a la ciutat no només per la seva faceta amb la càmera, també perquè era el fundador d'una agència de viatges i d'una empresa de material per escalada i activitats per l'exterior. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrer, s'ha mostrat colpida per aquest assassinat.
Traslladar el pèsam doncs, als familiars, als amics del Toni en nom de la ciutat i també recordar doncs, que demà precisament farem un minut de silenci per recordar el Toni i també doncs, de suport a la família doncs, en aquest moment de tragèdia tan gran com el que estem vivint. Jo he contactat aquest matí a través doncs, de xarxes amb la vídua, que ha sigut un moment doncs, un missatge de pèsam, però no hem anat més enllà.
Toni Espades tenia més de 25 anys d'experiència al continent africà i a la web de l'agència se'l definia com un apassionat de la fotografia antropològica i un expert conductor de tot terreny.
I parlem també de mobilitat perquè més de 2 milions d'euros al dia. Aquest és el cost que pateixen les empreses per les constants avaries i incidències de RINFA. Així ho calcula la patronal catalana PIMEC. L'estudi té en compte el temps que perden els treballadors per arribar a la feina i PIMEC estima que més de 122.000 persones es veuen afectades cada dia pel mal funcionament de Rodalies a Catalunya.
I és que la petita i mitjana empresa catalana calcula que de mitjana els treballadors estan perdent 40 minuts per fer el trajecte de casa a la feina. Són hores perdudes que en alguns casos els treballadors han de recuperar més endavant, però d'altres és negoci perdut. És el cas, per exemple, d'un empleat que sigui l'encarregat d'obrir un establiment, com ara una botiga o un comerç, de cara al públic. PIMEC també denuncia que si en lloc dels costos laborals l'impacte del caos de Rodalies es calcula per pèrdua de productivitat, la factura puja encara molt més, fins als 3,2 milions d'euros al dia. Carles Mas, director de l'àrea d'Economia i Empresa de PIMEC, en una entrevista a l'Estel Migdia ha apuntat quines han de ser les prioritats per reduir les incidències.
No pot ser que avui en dia, per fonts de la pròpia operador, un terç de les incidències siguin per efectes externs, entre ells els vandàlics. I amb això ens hi volem posar, és a dir, que aquest terç d'incidències, doncs, o bé amb ús de càmeres de vigilància que puguin desincentivar doncs, que hi hagi robatoris de cable, o bé inclús instal·lant cables que siguin difícils de revendre directament en el mercat, diguéssim, ocult.
I parlem també de la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, que ha celebrat el vistiplau del Tribunal Constitucional a gairebé tota la llei d'habitatge.
Rodríguez posa de manifest la competència estatal per intervenir les polítiques d'habitatge i ha subratllat què suposarà aquesta llei.
Se ha consolidado el derecho del acceso a la vivienda como un derecho en el que hemos de participar todas las administraciones públicas, desde luego como un derecho en el que este gobierno está comprometido a poner todos los recursos, a dar todos los pasos necesarios para que podamos avanzar en lo que hoy es uno de los principales problemas de la ciudadanía y, por tanto, uno de los tiene que ser una de las principales ocupaciones de todas las administraciones públicas.
En aquesta línia ha assegurat que l'executiu de l'Estat posarà tots els recursos necessaris per millorar l'oferta, sobretot la del parc públic assequible. Rodríguez també s'ha compromès a abordar circumstàncies excepcionals que afectin el mercat residencial, com ara l'accés d'apartaments turístics.
I per la seva banda, la consellera de Territori en Funcions, Esther Capella, ha demanat al govern espanyol que desenvolupi el programa específic vinculat a les zones tensionades d'habitatge.
Esperem del Ministeri de la Vivenda i de l'Agenda Urbana que es desenvolupi el programa específic que va vinculat a la declaració de zona tensionada. Per què? Doncs perquè ens cal. Perquè ens cal aquesta injecció per poder fer i poder nodrir el mercat de l'habitatge de parc públic de lloguer a preus assequibles.
Capella també ha recordat a la seva homòloga estatal que Catalunya està a l'espera de la proposta de fons econòmics provinents dels plans estatals. Ha remarcat que Catalunya ha fet els deures i que ara els toca participar d'aquests plans de manera més generosa. Al seu torn, Rodríguez ha evitat respondre a les demandes.
I les compravendes d'habitatges van caure un 4,7% interanual durant el primer trimestre a Catalunya fins les 24.200 operacions, segons les dades publicades aquest dimarts pels col·legis i l'Associació d'Agents Immobiliaris.
Respecte respecte de les dades del trimestre anterior van pujar un 18,2% i la majoria es van concentrar a la demarcació de Barcelona. El preu mitjà de compra va ser de 2.470 euros per metre quadrat. Això és un 2,4% més que el mateix període de l'any passat i, de nou, la ciutat de Barcelona es va situar per sobre de la mitjana. Els agents immobiliaris fan un bon balanç de totes aquestes dades. Ho ha dit Sergi Marco, director d'Apicenter.
Por lo tanto, la dinámica es positiva. Ahí también hemos visto una mejora remarcable de la vivienda nueva. Y por lo tanto, la tendencia es descendente, pero moderada. En cuanto a precios, se reactivan, continuando con un crecimiento bajo, pero al final un crecimiento, doblando incluso al trimestre anterior, con un 2,4%.
I a Barcelona ja s'ha reobert la platja de la Nova Mar Vella després de les obres d'emergència que s'hi han fet per recuperar els desperfectes dels temporals del novembre passat. Concretament, s'ha refet el mur del passeig marítim, que va quedar malmès, s'ha fet una escullera de protecció i s'han renovat les instal·lacions que donen servei a les platges, com les d'aigua i llum. També s'han afegit a la platja 23.000 metres cúbics de sorra.
Les platges de Barcelona perden 30.000 metres cúbics de sorra a l'any i només se'n recupera una part. Per pal·liar aquesta situació, cada any es fan moviments estratègics de sorra, de punts on s'acumula a punts on hi falta. Un dels llocs on s'acostuma a acumular sorra és la Bocana del Port Olímpic. Des d'on enguany s'extrauran 17.000 metres cúbics de sorra que es portaran a les platges de la Barceloneta, Sant Sebastià, el Somorrostro i una petita part també a la Nova Icària. L'Ajuntament demana implicació de l'Estat per l'aportació de sorra. En parla Patricia Jiménez, directora de Platges de Barcelona.
Nosaltres fem reunions amb el Ministeri, amb la Generalitat, exposem les dades de pèrdues de sorres i fa molts anys que estem demanant que ens facin aquesta aportació de sorres. La bona notícia és que ja ho estan estudiant, però tots aquests tràmits d'estudi també estan estudiant d'on treure aquesta sorra, no? Tots aquests tràmits són lents i requereixen el seu temps. Esperem que arribin a temps.
Els punts crítics de les platges barcelonines són la Nova Mar Vella, la Duna a la platja de la Mar Vella i una altra zona a la platja de Llevant.
I alerta també aquesta notícia. El jutge envia a presó 4 delinqüents que robaven a persones grans distraient-les quan treien diners al caixer. Els Mossos calculen que els lladres haurien aconseguit més de 20.000 euros després de cometre una dotzena d'estafes en 3 mesos. En té més detalls en Pau Massip.
Es tracta d'un grup de lladres molt preparat que feia temps que es dedicava a estafar persones grans. De fet, els Mossos d'Esquadra expliquen a Ràdio Estel que els 5 investigats acumulen més de 100 antecedents per delictes similars. En aquest cas, els lladres feien servir el mètode de la sembra. Era un grup molt ben coordinat que entrava al banc quan veia que una persona gran anava a treure diners. Un dels lladres s'hi apropava per darrere i s'aprenia el número PIN de memòria. Llavors, un altre dels estafadors distreia la persona dient-li que li havia caigut un bitllet o algun paper a terra. Mentre la víctima es girava, un dels delinqüents li robava la targeta o la llibreta directament del caixer. Mentre la persona s'adonava que li havien pres la llibreta, els lladres treien diners del compte de la víctima a vegades des de la mateixa oficina bancària on havien comès el crim. Aquest és el primer cas dels Mossos que ha dirigit la nova Fiscalia de Protecció de Víctimes Vulnerables, creada fa uns mesos per protegir la gent gran de les estafes. Una col·laboració que l'inspector Eduard Rodríguez, responsable de la unitat de multireincidents de Barcelona, valora molt positivament.
La ubicació de coses és un dels elements principals que ens ha ajudat i les entrades i registres que es van fer condicions dels investigats es van demanar directament la Fiscalia, no? I això també és un valor afegit a l'hora de fer una investigació, perquè la Fiscalia treballa en base a la feina que ha fet la unitat d'investigació i bàsicament va veure que si aquestes persones marxaven eren de difícil localització posteriorment.
L'inspector Rodríguez remarca que si no existís aquesta fiscalia, la dotzena de delictes que s'imputen als criminals en aquest cas s'haurien jutjat un per un als municipis on s'han comès. Això hauria permès que els lladres sortissin en llibertat després de pagar una multa. En canvi, agrupant tots els casos en una sola causa, s'ha pogut comprovar que es tracta d'un grup molt ben organitzat. De fet, la policia explica a Ràdio Estel que després de la detenció d'aquest grup, aquest tipus de delictes s'han deixat de cometre a Barcelona i l'àrea metropolitana.
Gràcies, Pau. I en el sistema de la sembra, els delinqüents no només distreuen a la víctima. Hi ha una part del grup que es dedica a parlar amb altres clients o amb els treballadors de l'entitat bancària per evitar que s'adonin de l'estafa. Per això l'inspector Eduard Rodríguez dona aquests consells a la població. Són declaracions a Ràdio Estel.
la gent gran sobretot, que no deixin el PIN anotat a la seva targeta, que tinguin cura a l'hora de quan estan fent una operació d'aquestes, que no hi hagi gent al voltant, però també s'ha de reconèixer que aquesta gent són professionals, que els podria passar a qualsevol persona que no ho posa tan avançada d'edat. Quan nosaltres estem en una entitat bancària, com a usuaris de l'entitat, també seria bo que estiguéssim una miqueta alerta si veiem persones d'edat avançada que estan retirant diners, intentar veure l'entorn, que no hi hagi ningú que se li apropi, i en el cas que veiem alguna situació estranya, i a més, veient que algú ens pregunta o ens fa algun comentari en aquell moment, doncs que prenem atenció perquè nosaltres també podem ser part de la escenografia que està final a l'objectiu.
I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts tres pagesos gironins pels danys que es van ocasionar a la protesta del passat 2 d'abril a Tres Pous de l'Alt Empordà.
Els arrestats són el coordinador d'Unió de Pagesos a les comarques gironines, Narcís Poc, el membre de Revolta Pagesa, Jordi Ginebreda, a més d'un altre manifestant. Els Mossos han desplegat un dispositiu per arrestar-los per un delicte de manifestació il·lícita, un altre de desordres públics, un altre per danys i un per robatori amb força. Els tres pagesos han passat a disposició judicial aquest dimarts i han quedat en llibertat amb càrrecs. El sindicat Unió de Pagesos ha carregat contra el que creu que és una persecució judicial.
I fa pocs dies que en parlem, el veïnat dels entorns del Parc Güell ha convocat una concentració aquesta tarda a les 6 al carrer d'Olot contra la desfilada de Louis Vuitton prevista per demà a les 8 del vespre.
Els organitzadors de la manifestació denuncien la privatització de l'espai públic per acollir aquest esdeveniment promogut per la Copa Amèrica de Vela. La convocatòria l'han difós a través de les xarxes socials. De fet, demà mateix està prevista una segona mobilització convocada en aquest cas pels veïns, criden a manifestar-se a partir de les 7 de la tarda a la Rambla de Mercedes, just abans de l'inici del show. Un altre dels arguments contra la desfilada és l'impacte en la mobilitat de la zona on hi ha almenys 5 escoles, una de les quals a l'interior mateix del recinte del Parc Güell és l'escola Valdiri Reixac. Els veïns es queixen que l'acte comportarà restriccions d'entrada al parc i els preocupa no poder creuar-lo per passar d'una banda a l'altra del barri.
I atenció també perquè un Mosso d'Esquadra es troba ingressat en estat molt greu en un centre sanitari després que la matinada de divendres a dissabte fos ferit per una altra persona.
La gent es trobava fora de servei i va intervenir en veure que els vigilants de seguretat d'una discoteca ubicada al Port del Mas no tenien problemes amb una tercera persona. Va ser en aquesta intervenció que va tenir lloc l'incident i la gent va ser ferit i traslladat en un centre sanitari en estat molt greu. La unitat d'investigació de Premià de Mar té una investigació oberta i per ara no hi ha detinguts.
I el cos trobat la setmana passada a Sant Martí de Centelles és el de la dona desapareguda des d'almenys el 19 d'abril i que hauria mort presumptament a mans de la seva parella.
I és que ara fa uns dies els Mossos van detenir l'home davant la sospita que volia abandonar el país. El jutge va decretar presó provisional per l'individu per una causa oberta, per un delicte d'homicidi. No constaven antecedents policials entre la parella.
Per cert que l'Audiència de Girona també ha condemnat a 2 anys de presó l'acusat d'agredir sexualment una noia a la llera del riu Manol a Vilafant. Els fets van passar el juny del 2020 quan l'agressor va aprofitar que la víctima anava beguda.
Durant el judici l'home ha reconegut els fets i la fiscal, l'acusació particular i la defensa han arribat a un acord per rebaixar-li la pena que inicialment era de 7 anys. Se li ha aplicat l'eximent incomplet per intoxicació etílica perquè tenia les capacitats afectades per la ingesta d'alcohol. El processat, que no té antecedents, no haurà d'entrar a presó amb la condició de no tornar a delinquir durant 5 anys i d'abonar la indemnització de 10.000 euros a la víctima.
I els psicòlegs i psiquiatres de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya han assegurat aquest dimarts que la dona que va matar la seva filla de 4 anys, el 2021, Sant Joan d'Espí, no té cap trastorn de la personalitat ni malaltia mental.
No té cap trastorn de personalitat, que és una persona que no té ni cap trastorn de personalitat ni cap malaltia mental greu, segur. I a partir d'aquí té uns certs trets de personalitat, uns rasgos de personalitat, com tots podem tenir dins de la població normal. Per tant, no s'aparta una miqueta de la normalitat dins de la peculiaritat o individualitat que cadascú tenim.
Segons els seus informes, la dona tenia alguns trets de personalitat evitativa i depressiva, però res que alertés al seu entorn o fes pensar que podria matar la nena i després intentar-se suïcidar. De fet, han dit que els preparatius meticulosos del crim durant les setmanes prèvies evidencien que no estava desconnectada de la realitat i que aquests preparatius, de fet, la van tranquil·litzar davant les ideacions que el seu exmarit li volia prendre a la filla.
I per últim, i en cultura, el festival Petits Camaleons de Sant Cugat del Vallès ja té cartell. Antònia Font, The Tyets, Figaflaues i Miqui Núñez són alguns dels artistes destacats d'aquesta 13a edició de la cita, on també actuaran Ginestà, Blaumut, Buos o la Ludwig Band, entre d'altres.
El seu director, Albert Puig, ha destacat el potencial de la proposta i ha explicat que es tracta del millor cartell de la història del festival, una proposta que va adreçada a un públic familiar i amb la mirada posada en els més petits de la casa. Albert Puig també ha destacat el nombre de persones que passaran per aquest certamen.
Hem ampliat a unes 10.000 persones. Ja sabeu que el tema dels aforaments tenim una limitació perquè no volem ampliar-ho més, perquè som super estrictes i rigorosos. A vegades quan entreu a les carpes i veieu que no hi ha tota la gent que sembla, però el públic ha comprat l'entrada.
La cita se celebrarà del 4 al 6 d'octubre, Joan.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara.
Un minutet i arribem a 9:15 del matí. Plana esportiva.
La caravana.
Xavi Toscano, bon dia, eh?
Què tal, bon dia?
Espera un moment, que és que no l'he avisat. Julbé.
Hola.
Vull la coca, eh?
Sí, de pa de pessic.
Aviam.
Sí, de pa de pessic, podria ser de xocolata, podria portar nous. Només de pa de pessic.
Sí, ho has salvat molt bé, això. Gràcies,
després,
Julbé.
Fins ara.
En plana esportiva dèiem que el president del Barça, Joan Laporta, i Xavi Hernández es reuniran dilluns o dimarts de la setmana que ve, un cop acabi la Lliga de Primera Divisió, per decidir la continuïtat de l'entrenador al capdavant del primer equip de futbol.
I no serà una reunió entre ells dos sols, sinó que reunirà tota la comissió esportiva amb Xavi Hernández. Qui tindrà un paper molt important en aquesta trobada serà el director esportiu del Barça, Deco, que farà balanç de la temporada amb els pros i els contres. També disseccionarà la plantilla actual i farà la seva proposta d'altes i de baixes de cara a la temporada vinent. D'aquesta reunió es prendrà una decisió, que sigui la que sigui, haurà de ser validada posteriorment per la Junta Directiva Blaugrana.
Mentrestant, el club s'ha assegurat la continuïtat d'Alexia Putellas almenys fins al 2026.
Aquest dimarts ha signat el nou contracte, que inclou l'opció de jugar una tercera temporada, però serà això sí opcional. Putellas està feliç de continuar l'equip blaugrana.
És un dia molt feliç per mi, per tota la meva família, els meus amics, espero que per tots els culers també, i amb moltes ganes de continuar el camí que estem fent, de continuar guanyant i aconseguir molts més títols.
Amb aquesta renovació tancada, la direcció esportiva del Barça femení haurà de resoldre el futur de les altres dues jugadores que acaben contracte també aquest estiu, són Mariona Caldentell i Lucy Browns. Tot apunta, però, que aquestes dues acabaran sortint del Barça.
I ho sabíem ahir, atenció, el migcampista de 34 anys del Real Madrid, Toni Kroos, es retira del futbol.
La notícia la donava ell mateix a les xarxes socials, on assenyalava que l'última competició que jugarà serà l'Eurocopa d'aquest estiu amb la selecció alemanya, i després penjarà definitivament les botes. El futbolista alemany, que va arribar al Real Madrid l'any 2014, ha guanyat 4 Champions amb el Club Blanc i té opcions de guanyar la cinquena a la final que juguen el proper 1 de juny. A més, es va proclamar també campió del món amb la selecció alemanya al Mundial de Brasil.
I pel que fa a la segona divisió, preocupació a les files de l'Espanyol després que Braithwaite, el seu golejador, pugui prendre's uns hipotètics partits dels play-off descens a primera.
Sí, el cas és que el jugador pot ser convocat amb la selecció danesa per l'Eurocopa, i els play-off començarien a principi de juny i no acabarien fins a finals del proper mes de juny, just el mateix calendari amb què comença l'Eurocopa. El calendari, per tant, se solaparia pel màxim golejador de l'equip perico, i aquest haurà de prendre una decisió clau, una de decidir si ajuda el seu actual equip a aconseguir l'ascens a primera o intenta posar el seu granet de sorra perquè el seu país, Dinamarca, pugui guanyar l'Eurocopa.
I un últim apunt de futbol, perquè avui a jugar la final de l'Europa League entre l'Atalanta i el Bayern Leverkusen.
Primera final europea de futbol masculí, que començarà a les 9 de la nit a l'Estadi Aviva de Dublín. El Bayern Leverkusen, entrenat per l'espanyol Xavi Alonso, arriba amb una ratxa inèdita al futbol. Ha estat 49 partits sense perdre i és el clar favorit per alçar el trofeu aquesta nit. De fet, seria el triplet pel Bayern Leverkusen després de guanyar la Lliga i la Copa Alemanya. Davant hi tindrà l'Atalanta, l'equip italià que va eliminar l'Olímpic de Marsella a les semifinals amb un contundent 3-0. Qui surti campió aquesta nit s'assegurarà disputar la Supercopa d'Europa contra el guanyador de la final de la Champions, que, com dèiem abans, es juga dissabte que veu de juny entre Real Madrid i Borussia Dortmund.
I en bàsquet, el Baxi Manresa cau davant l'Unicaja i diu adeu a les opcions de lluitar pel títol de Lliga CB.
En el segon partit de la sèrie de quarts de final, l'equip del Bages ha perdut 63-86. Els bagencs han dominat lleugerament en el primer quart, però a partir del segon els malanguenys han estat clarament superiors. En la segona part s'ha mantingut aquesta tendència i l'Unicaja ha arribat a guanyar de 27 punts. Els manresans no han tingut encert de cara a Cistella i això els ha condemnat. Només han encertat, de fet, 6 punts de 35 en triples. Ho valorava així Pierre Oriol, la jugadora del Baxi Manresa.
La segona part ens ha sigut una miqueta com a final del segon quart, sense ritme, sense córrer,
sense energia, bueno, ho hem lluitat, però bueno, donar-li valor també a la temporada que hem fet, guanyant a camps difícils com a Withing, com a Palau, lluitant cada partit, bueno, hem d'estar orgullosos.
Tot i la derrota en els play-offs de l'Baxi Manresa, ara ho valorava el jugador, s'ha tancat una temporada notable i un exemple d'això és que al final del partit els aficionats han demanat a crits que continuï l'entrenador Pedro Martínez la temporada que ve. I avui continuen els quarts de final d'aquest play-off. A dos quarts de nou juguen al València Bàsquet o Camp Múrcia amb avantatge pels murcians. Demà serà el torn del Barça, que jugarà el segon partit contra el Tenerife després de guanyar el primer la setmana passada.
I finalment, en tenis, us expliquem que Carlos Alcaraz viatja avui a París per començar els entrenaments pel Roland Garros, el segon slam, són un gran slam de la temporada que ja ha començat a disputar la fase prèvia.
El murcià, que darrerament només ha pogut jugar al Masters 1000 de Madrid, es troba millor de les seves molèsties al braç dret, però encara no està al 100%. La intenció és que es provi avui a les pistes de París per decidir quin és el seu estat físic, per valorar-lo. El tenista espanyol haurà de defensar 800 punts en aquesta edició del Roland Garros, després que en la passada, l'any passat, va arribar a semifinals.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
Pràcticament 11 minuts i les 9 del matí, que ara ve.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Judit Vallès, molt bon dia.
Molt bon dia.
Rafa Sanahuja, bon dia de nou.
Hola, hola.
Olma Giró, molt bon dia.
Molt bon dia.
Cara bé, què ens expliques avui, Judit?
Mira, cara bé, vosaltres utilitzeu Google Maps?
Sí, tant.
Sí, moltíssim.
Sí, sí, tant.
Per conduir, per anar per la ciutat.
Per anar a peu.
Sí. Per anar a peu, jo també, sí, sí. Per tot, bàsicament.
Jo, per conduir, una mica complicat.
Home, ho poses allà en el mòbil,
que
no?
Que no té carnet de cotxe.
Ah,
jo em poso els, en els cars, saps on
ve? Amb el...
I allà, Google Maps.
Amb el Mario Kart, no? Sí. Quan vas, que et jugues al Mario Kart.
A veure, doncs, pels que utilitzeu Google Maps, aquesta informació us interessarà molt, perquè ha incorporat algunes millores importants, ha començat a integrar la intel·ligència artificial en el seu sistema operatiu. Llavors, ara us porto com les 5 innovacions més importants d'aquesta aplicació, que encara no tenim, eh? Vull dir, ens haurem d'esperar uns dies per fer aquesta actualització, però jo us ho avanço.
Això ens destruirà.
Això ens destruirà. Ja, portarà cap a barrancs.
Prepareu-vos. Bueno, s'ha de dir que són bastant interessants, eh? Primer de tot, a partir d'ara es podrà parlar a Google Maps com si fos una persona. Què vol dir això?
Ai.
Podràs demanar-li, per exemple, doncs, que et recomani millors llocs per dinar, que et digui on són els serveis més propers, que trobi una botiga especialitzada d'alguna cosa que busques. O sigui, li podràs dir tant escrivint com a per veu i ell doncs, et farà com una cerca més especialitzada. Per exemple, doncs, digue'm els millors restaurants d'aquest barri de Barcelona. I et dirà les puntuacions i te'ls enamorarà i et anirà dient doncs, quins restaurants són els millors.
Això que sàpigueu que ja ho feia Dora l'Exploradora. Dora l'Exploradora tenia un mapa i parlava amb el mapa.
Jo et dic una cosa.
Que no estan inventant res.
A mi no em sembla bé. Cada cop ens ho posen tot tan fàcil que dius, ara, o sigui, quina gràcia té trobar el millor restaurant. Molt no perquè ja te l'hauran
dit. Ja te l'hauran dit. Segona millora, la vista...
No, perdona,
és que estic indignada.
El millor restaurant segons qui, exactament?
Clar, clar. Aquesta és una altra. No sé, suposo que agafaran les valoracions, les estrelles que té el restaurant, però clar... puc dir una cosa?
Digues, digues.
No, clar. Imagines que... No.
No digues que no.
Si ens encanta la teva indignació...
No, no, era un apunt pràctic. Ah? Amb els que tenim iPhone, no sé si és algú d'aquí, d'acord.
Jo no.
Hi ha una aplicació que crec que només és iPhone, que es diu Waze, W-A-Z.
Sí. Sí, no, també està...
No, però
també
està sí. Ah, sí? Pot estar a qualsevol telèfon, eh?
D'acord, retiro el que acabo de dir, però aquesta aplicació, a mi una cosa que és com un Google Maps, t'ensenya a desplaçar-te i arribar al teu lloc, i una cosa bona que té, que no em semblaria malament que ho incorporés Google Maps, és que et parla. Tu pots triar si vols en Miquel, de guia, o la dona, que ara no me'n recordo com es diu. Miquel. Jo sempre trio en Miquel perquè la dona té una veu estrident, es diu Miquel.
Però això Google Maps no ho pot fer, també, o no?
Crec que no. El que a mi m'agrada...
Google Maps et xerra, no?
Sí, però ara te dic, et xerra personalitzadament i com que té molt en compte de la teva integritat. Comences i dius, oh, hola, sóc en Miquel, espero que tinguis un bon viatge, recorda de posar-te el cinturó.
I et va parlant, saps? Com perquè no t'adormis, et va donant indicacions i dic, ai, gràcies, Miquel, perquè si no m'hagués sentit molt sol en aquest trajecte. Això em sembla bé. Ara,
mira tu, Miquel,
no.
Qui no té amics, veritat, té el Miquel.
Exacte.
Sí, sí, sí. Ah, sí. Més cosetes, va.
Més cosetes, sí. Això de la veu encara no ho han incorporat, però vaja, una altra incorporació que han fet ha sigut millorar la vista en viu de mapes amb realitat augmentada. Què vol dir? Això ja es feia, o sigui, amb la càmera del telèfon podíem mirar el nostre voltant, però ara s'ha millorat molt aquesta imatge i amb la a partir de la càmera del telèfon, doncs se'ns anirà assenyalant sobre la imatge del mòbil el camí que hem de seguir per anar a la direcció que hàgim marcat.
Aquesta.
Això serà bo.
Aquesta m'agrada.
A més, us anirà apareixent a la pantalla del mòbil els punts d'interès en viu. Per exemple, doncs, si busques un caixer o si passes per supermercats, doncs et anirà assenyalant. Aquí hi ha un supermercat, aquí hi ha un caixer. I tot això a través de la pantalla del mòbil.
Per si ets tonto i no tens ull, suposo. Però...
Per si et costa saber les direccions del Google Maps, perquè a vegades costa...
Per les direccions.
100%, eh? Llavors perfecte. Això t'ho marcarà molt fàcilment.
Ara que sigui davant d'un supermercat i em digui... Tens un supermercat?
Clar, que és no un cal, supermercat, eh? No,
segur que és un cap bravo.
Potser pels turistes... Jo què sé.
No sé.
No, però la funcionalitat...
Ah, bueno, clar.
Has de comprar un viatge perquè és un supermercat, t'ho diràs.
Sí, això sí. Però de les direccions molt a favor, perquè qui no ha començat un trajecte
girar,
i has hagut de recular perquè no saps si vas endavant, endarrere o cap on és.
Sí, no està gens malament.
Va passar la setmana passada, això.
Cada dia no passava.
Doncs mira... Ara tindràs aquesta nova funció. Una altra funció, la vista immersiva dels interiors dels establiments.
Ai.
Serà com l'Street View, però portat a l'interior de les botigues i els restaurants.
Sí, perdona que t'ho digui, no. Ara el cotxe de Google Maps entrarà dintre un local i farà fotos?
No sé com ho faran. Suposo que seran persones que amb el mòbil aniran rastrejant els locals. Suposo. Llavors tu, abans de reservar, per exemple, taula en un restaurant, podràs veure com és l'interior del restaurant i saber si vols reservar taula allà o no.
Això és fort, eh? I el bany?
El lavabo, molt important.
Clar.
Només estic a favor si es veu el bany, perquè el bany d'un establiment...
Hi ha algun polític de bany que li agradarà molt, això? Si no sé,
Google Maps està patentant joc de cartes, saps el que et vull dir?
Sí.
Què més? Cerca múltiples. Podran combinar paraules i imatges per fer noves cerques. Què vol dir? O sigui, serà com anar afegint informació en diferents formats a la cerca que facis. Per exemple, a mi m'agafa molta gana i em ve de gust un xuxo, no? Llavors, jo vull anar a alguna pastisseria del voltant a buscar un xuxo, però no sé quines pastisseries hi ha venen xuxos o no venen xuxos. Per tant, amb el Google Lens, que és aquesta funció que tu poses una fotografia i busques doncs, el producte, posaré la fotografia del xuxo i llavors afegiré informació escrita i diré a prop meu. I llavors em buscarà quins forns venen xuxos a prop meu.
A mi el que no em quadra és tot això qui ho ha de fer.
Sortir al carrer i buscar?
Clar, no, és per estalviar-te en teoria aquest temps de buscar.
Que ens estem tornant tots bojos.
Perds la màgia.
I a part, jo ara m'imagino, això què seran? Senyors de Google que aniran a cada fleca i diran a veure quin producte té vostè. Té xuxos, sí o no? Té croissants amb dues banyes, sí o no?
Amb aquest to, ho diran?
Jo què sé, però imagina que és una fleca de tota la vida amb gent que la regenta de 60
que no té fotografies.
Que han d'anar...
Home, però no estarà tot perfectament...
No,
o sigui, no serà una cosa grosso modo.
Sí, això... jo crec que serà grosso modo.
Exacte, perquè sí, és complicat.
No sé.
I per últim, podrem tenir suggeriments a través de la intel·ligència artificial. És una mica relacionat amb el que deia al principi. O sigui, per exemple, esteu de viatge, no? Esteu en una altra ciutat, no coneixeu gaire bé la ciutat i comença a ploure i heu d'improvisar un pla. Llavors vosaltres li podreu demanar al Google Maps que us busqui activitats per un dia plujós i us donarà doncs, una sèrie de resultats tenint en compte la ciutat en què esteu i que ha començat a ploure.
Aquesta
i la situació on esteu. Per exemple, doncs esteu aquí, doncs mira, podeu anar a aquest lloc, a aquest altre. No està mal.
Bé,
vés a casa i juga al parxís.
Sí, la veritat és que sí.
En fi, no se sap quan arribaran aquestes actualitzacions. Serà d'aquí molt poc a la propera actualització de Google Maps.
Bueno, esperem.
Jo ara s'ha començat.
Em puc decidir si vull o no, això?
Suposo que podràs decidir-ho, però a vegades s'actualitzen soles, no?, aquestes aplicacions.
Sí. No vull.
En contra. L'Olma està en contra de l'avançament.
No vull que em facis la vida més fàcil.
Clar, no, home, és que si no, no té gràcia.
Sí. No?
I al final, no sé si recordeu que es va anunciar que Amazon acabaria repartint paquets a través de drons.
Drons, sí.
Això no ha passat mai.
Ja, això és veritat.
Per tant,
Passa en llocs molt específics, crec.
Calma.
Molt poc. Jo sí que hi ha una cosa que em passa, i comparteixo amb vosaltres. Ahir, per exemple, se'm va fer un encàrrec a casa. Has de comprar tal cosa. Val?
D'acord.
Eren unes pinces d'aquestes de depilar.
De les celles, no?
De les celles. I jo tinc un ventall de llocs on anar, sí, però no sé on estan exactament les específiques que m'han demanat. Llavors, com ningú ho sap, perquè dic, bueno, però digue'm a on vaig. Ah, no ho sé, no ho sé. Clar, vaig acabar anant a 5 llocs diferents fins a arribar al punt, m'explico. Estaria bé dir, escolta, no? És una de les funcions.
Exacte.
Vull això.
Vull on això, ho trobo?
No,
a prop meu.
No, doncs això sí que ho trobo útil, perquè
m'hagués estalviat. Està bé, si no, et perds el radar per la ciutat una mica.
Ja, però a veure...
Tant en Joan li agrada molt
massa
radar.
Aventura, sí. Massa aventura i bohèmia i romantisme.
Però què vol dir bohèmia?
En buscar unes pinces per depilar.
També et dic una cosa, no, jo no volia dir-te res, però dic, no estàs buscant una cosa remota, clar, estàs buscant unes pinces de la cella, Rafa,
no
tens, que això està a la cantonada.
Ja, però quan no tens exactament clar aquell, saps? Perquè no valien totes. Ah. No podia ser.
No, perquè hi ha unes que
variant,
són planes, unes que acaben
altres
en punta...
Que són, i altres que són metàl·liques, sí, altres que són de plàstic... Sí. No, havien de ser pam, pim, pum, i no, això ja... Ah,
ens han posat exquisits.
Val.
En fi.
Anem a la notícia musical?
Anem a la notícia musical. Psycho Killer. Avui parlarem de Talking Heads, la banda de rock de David Byrne.
Bon
que...
nom.
Què?
Bon nom. Talking Heads.
Talking Heads. Això, aquesta banda ens va deixar grans èxits entre els anys 1975 i 1991. Va ser un referent en l'experimentació musical i ens va deixar cançons molt mítiques, com la que estem escoltant, Psycho Killer, que sortia al seu primer disc, Talking Heads 77, del 1977. Doncs per commemorar els 50 anys del naixement d'aquest grup, han tret un disc col·laboratiu amb molts artistes molt coneguts, entre els quals hi ha la Miley Cyrus.
Ep, poca broma.
Sí. Llavors, la Miley Cyrus ha fet una versió d'aquesta cançó mítica, Psycho Killer. Això sí, és una versió molt diferent a l'original, ara us la posaré. Ha volgut barrejar com una mena de pop i electrònica molt interessant i que li dona uns aires molt nous a aquesta nova cançó.
Vam fer una cosa, l'original...